Us deixem amb el Tu diràs. Nosaltres hi tornem dilluns. Bon cap de setmana.
Amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 24 de febrer del 2023, l'endemà d'una nova eliminació europea del Barça.
El Barça eliminat de l'Europa League, el Barça que diu adéu a la competició europea aquesta temporada. El Barça ha competit, sí. El Barça ha tingut opcions, sí. El Barça, per fi, i permeteu-me que ho expliqui així, cau eliminat d'una manera normal, d'una manera regular, d'una manera habitual, tenint aspiracions fins als últims minuts, amb resultats ajustats, amb partits intensos i emocionants, i no després de cataclismes futbolístics. Sí, és un consol relatiu.
Dia de llepar-se les ferides, d'analitzar i definir quins són els motius de per què el Barça ha tornat a caure per segona vegada consecutiva una eliminatòria de l'Europa League. Aquesta és la dada en fred, però té molts matisos i moltes diferències clars respecte a la temporada passada. Avui, ja amb més tranquil·litat, provarem de veure'n les causes i transitarem per aquest complex equilibri que sembla dividir ara mateix els culers. Els satisfets per ser competitius després de la travessa pel desert i els inconformistes que hi veuen en això un discurs de club menor. Ho farem en tertúlia amb en Ferran Martínez, amb Marc Marvà i recent aterrat de Manchester també amb Pol Ballús. Per cert, un Manchester United que s'enfrontarà al Betis, als vuitens de l'Europa League, destacada també l'eliminatòria entre el Sevilla i el Fenerbahçe i la Roma Reial Societat. A la Conference League, el Villarreal jugarà aquesta ronda contra l'Anderlecht. Betis, per cert, que ha arrencat ara mateix la jornada a la primera divisió masculina i que acaba d'empatar davant l'Elx. Està jugant el Martínez Valero, minut 69, compte que potser és anul·lat el gol de Borja Iglesias. Ho està revisant el VAR, però el Betis empataria 2-2 davant un Elx que està jugant amb un home menys. I avui també començarem a mirar ja cap al camí que li queda al Barça, perquè el que crec que és impepinable és que no podem fer una lectura completa d'aquesta eliminació fins que no acabi el curs. L'equip de Xavi pot perfectament guanyar el doblet i si ho acaba fent, el record que tindrem d'aquesta eliminació serà diferent. El primer pas, mantenir la distància de 8 punts diumenge a Almeria, on no hi serà. Hola, Damià López, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Dani.
Ansu Fati, que avui ha estat notícia perquè té un cop. Exactament quina és la situació d'Ansu Fati, Damià?
Doncs mira, Ansu Fati s'ha lesionat en l'entrenament d'aquesta tarda, quan eren les 8 del vespre. El Barça ha informat que Ansu ha patit una contusió al genoll esquerre durant la sessió que ha fet l'equip de recuperació després de la derrota a Manchester. Ansu Fati és baixa segura per Almeria, però en tractar-se només d'un cop i no haver-hi cap altre tipus de lesió, podem explicar que s'espera que Ansu estigui disponible dijous que ve per jugar contra el Madrid a la Copa.
Doncs aquesta és la informació que us explica RAC1 a aquesta hora de la nit. 4 minuts per sobre de 2:15, s'espera que estigui disponible. Hi ha la pretensió que Ansu jugui aquest partit davant el Real Madrid. Un Real Madrid que juga demà en el derbi davant l'Atlètic de Madrid a 6:45 amb el talismà, Damià, des de Madrid. Què et diu el nas, Dami? Com tenim les esperances?
No puc alimentar massa les esperances de la gent, no confio massa en l'Atlètic de Madrid, encara que és cert que l'Ulta fa menys d'un mes, sí, en Copa l'Atlètic de Madrid va fer un bon partit al Bernabéu,
sí, eh?
Però el Madrid arribava en principi demà hauria de guanyar, sincerament, però per si de cas allà hi serem.
Va, exacte, això t'anava a dir, tu afina no sé què és, la veu, sí, segur, i el que vulguis per intentar fer la feina demà en aquest derbi madrileny.
Ens reservem per la tornada de Champions, aquest 2-5 del Liverpool. Tot això, és possible a la vida.
Això seria molt desitjar, però vaja. En qualsevol cas, demà aquest partit d'una jornada que, insistim, té un partit en joc, ells dos, Betis 2, minuts 72, i que durarà els altres catalans a jugar a l'hora de dinar. A les dues demà, Espanyol-Mallorca, diumenge, Atlètic Club Girona. I abans de tot plegat, actualitzarem el cas Negreira. I és que avui hem tingut la primera gran reacció de l'estament arbitral. El lleidatà Xavi Estrada Fernández, a dia d'avui àrbitre de VAR, ha presentat una querella contra José María Enríquez Negreira i el seu fill Javier per un presumpte delicte de corrupció esportiva o frau esportiu. Ara, de seguida, amb en Dami ho ampliem. Són les novetats d'un cas que, ja ho sabeu, esquitxa de manera transversal a tots els anomenats ismes del Barça, a totes les juntes directives des de fa un bon grapat d'anys. Doncs bé, d'aquí uns minuts, el tu diràs, parlarem amb un dels principals membres del govern de Josep Maria Bartomeu, amb qui va ser vicepresident esportiu durant el període de les primeres investigacions d'aquest cas Negreira. Va estar al càrrec des del 2014 fins al 2019. D'aquí uns minuts, Jordi Mestre aquí, a RAC1. I encara en capítols extraesportius, però molt més agradables, en aquest cas relacionades amb el Girona. Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Daniel.
Estem davant d'un dia històric per al Girona amb una vella aspiració del club que sembla que veu la llum.
Sí, la de la ciutat esportiva, perquè avui el club ha presentat a bombo i plateret a la sala de premsa de Montilivi amb els accionistes Ferran Soriano i Pere Guardiola, el president del Figeli i el director general del club Nacho Masvegà, el projecte de ciutat esportiva que s'anomenarà City Football Academy Girona, 23 hectàrees, a les quals de moment se'n destinaran 17 a la construcció d'aquesta ciutat esportiva, en uns terrenys no urbanitzables, però sí aptes per les edificacions i la pràctica esportiva. Serà a Vilablareix, a 10 minuts del centre de la ciutat i de l'estadi de Montilivi, i en uns terrenys que inclouen també una masia coneguda com Can Massana, que data del segle XVI. 25 milions d'euros aquesta construcció, el 70% dels quals amb els fons de CBC, és el que ha projectat el Girona per poder pagar aquesta nova, aquest patrimoni que incorporarà, en el qual començarà a treballar al setembre el primer equip i anirà al gener de l'any que ve, i s'espera que aquesta primera fase es tanqui al setembre de 2025. Si calgués fer-la més gran i afegir-hi, per exemple, una residència, això es podria fer, però ja seria més endavant. Ha explicat, després l'escoltarem, Ferran Soriano, que de les acadèmies del City Group serà la segona més gran, només per darrere de la del Manchester City.
I ho celebrem, és evidentment un gran pas endavant pel que fa al Girona. Avui, que fa un any de l'inici de la malaurada inversió de la malaurada invasió de Rússia a Ucraïna, el 24 de febrer del 2022 s'iniciava un infern que s'ha perpetuat fins avui. Doncs bé, en parlarem amb qui és el seleccionador femení de la selecció d'Ucraïna, amb en Lluís Cortés. I fora del futbol tenim en directe el retorn del Barça de bàsquet després de la patacada de l'Eurolliga. Ha acabat ara mateix el partit entre el Barça i el Mónaco. Estem vivint a RAC més amb l'Albert Ferran, en Xavi Puig, en Jordi Colomer. Connectem.
Som game obert, a un pals 4, més circulació. I llavors sigui perquè ha tornat al pla inicial, sigui perquè els jugadors també es cansen i s'han de fer rotacions, a la que el Barça ha tornat als dos pivots, el Mónaco també ho ha fet, ha tornat Mike James i ha tornat el monòleg Mike James, i a la forma de jugar que el Barça s'estava sentint molt còmode. I en aquest moment sí que el Barça ha olorat sang i ha matat el partit definitivament. I hem vist, a més, amb tot l'espectacle aquest final de la banqueta del Mónaco, que no parla gaire bé de cara al seu futur o pensar com a amenaça, perquè podria ser tranquil·lament, tal com va la cosa, un rival de play-off després del Barça.
Les valoracions finals d'aquest partit a la Companys des del Tu Diràs, aquell partit Xavi Puig, Albert Ferran, que ha guanyat el Barça després de la patacada de la Copa davant el Mónaco.
Sí, victòria de 10, 80-70, en un partit controlat pel Barça, dient des del principi fins al final, amb una màxima diferència de 15, anotant 50 punts a la primera part i que ha hagut gairebé de reguanyar en el tram final, quan el Mónaco s'ha arribat a posar a 3 punts del Blaugrana, però Albert, el Barça ho ha sabut sentenciar.
Sí, amb una primera meitat molt efectiva, molt encert de cara a Cistella, ha marxat guanyant d'11, i a la segona és cert que ha començat molt bé el tercer quart, ha obert aquesta escletxa de 15 punts. Se li ha complicat, com ja se li complica, no sé si dir-ho, habitualment aquesta temporada, alguns dels partits que té controlats. De fet, a la primera volta a la pista del Mònaco guanyava de 18 i ho va haver de tancar els últims minuts, i avui li ha passat el mateix, s'ha situat a 3 al Mònaco, però el Barça ha reaccionat rapidíssim, ha tornat a obrir forat, i també amb el mal rotllo que es vivia a la banqueta del Mònaco, amb picabaralles d'un jugador, amb el cos tècnic, amb Mike James fent anant a la seva absolutament, en fi, doncs tot ha col·laborat perquè el Barça al final, els últims dos minuts, no patís i acabés guanyant d'aquests 10 punts de diferència, 80-70.
Avui que tornava Chimamoné, que a Terres Catalanes, no sé com li han anat les coses.
Doncs no ha estat, no ha fet un bon partit, la veritat. De fet, a la segona meitat ni ha jugat, no ha tingut una actuació massa encertada en la primera meitat. Deixa'm dir que ara m'estava fixant quan abandonava la pista i ha saludat en una zona on jo estava veient 3-4 aficionats amb samarretes del Manresa. No sé si anava per ells, però vaja, segurament, vull dir que no sé si en aquella zona hi havia algú més, però aquests 3-4 aficionats amb la samarreta del Manresa, Chimamoneke, quan marxava cap a vestidors, ha aixecat la mà i ha saludat cap a aquella zona.
17a victòria del Barça, 8 derrotes en 25 jornades, encara a la part capdavantera de la classificació. Puig, Ferran i Jordi Colomer, us deixem tancar la transmissió dins de RAC+1. Fins ara.
Fins ara.
Tot això pel que fa als resultats d'avui. Encara un mes, el Frenkie Granollers ha empatat a 34 a la pista de Naitasuna. En tennis, Albert Ramos acaba de ser eliminat de l'ATP 500 de Rio. Ha perdut 2-16-1 davant Bernabé Zapata, per tant, el mataroní, que diu adeu i tot plegat a la Fórmula 1 amb un dia en què Fernando Alonso ha tornat a fer un gran temps, el tercer millor, el segon dia de pretemporada de Bahrain. 19 minuts i les 11, una pausa i en línia. El tu diràs, l'expresident, l'exvicepresident esportiu del Barça, Jordi Mestre.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Què sentim quan una cosa ens captiva? El que sentiràs conduint el nou Peugeot 408, amb un disseny sorprenent i un interior amb acabats exclusius. Descobreix el llenguatge de l'atracció i gaudeix de condicions úniques a les portes obertes fins al 28 de febrer.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi donen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A Bricomar ens agrada dir les coses pel seu nom, i com que ara ens dediquem als materials d'obra, és normal que ara ens diguem Obramat. És lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta de Sant Jordi.
El 23 d'abril de l'any 2022, un seguit de tempestes van compartir el dia de Sant Jordi en un autèntic caos.
Vaig firmar llibres que s'estaven mullant. Va ser espectacular, allò. Increïble, no oblidaré mai.
Estones feia sol, estones es tapava, començava a bufar el vent, descarregava una forta tempesta i tornava a sortir el sol.
Tots allà posats, que no pot ser, que no pot ser. Va quedar tot fet un desastre.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
Amb Dani Aguilar.
24 de febrer del 2023. L'endemà, insistim, de l'eliminació europea del Barça. D'aquí uns minuts en parlarem abastament en tertúlia. Però abans, el dia que el cas Enríquez Negreira ha fet un pas més. Avui, un àrbitre, Damià, en actiu, ha decidit presentar una querella contra l'exvicepresident del comitè, Enríquez Negreira, i també el seu fill, Javier.
Sí, l'àrbitre català, Xavier Estrada Fernández, ha presentat, com dius, una querella criminal al jutjat d'instrucció a Barcelona contra Enríquez Negreira i el seu fill per un presumpte delicte de corrupció esportiva o frau esportiu. El motiu, doncs, totes les informacions d'aquests últims dies sobre els suposats pagaments del Barça a l'ex número 2 del comitè tècnic d'àrbitres. Estrada, en la seva querella, denuncia que Enríquez tenia o podia tenir influència al col·lectiu arbitral i considera que s'ha atacat la transparència del futbol professional, els bons noms, o el bon nom, en aquest cas, dels àrbitres i la integritat del col·lectiu.
Doncs ara serà qüestió de la justícia saber quin recorregut té aquesta querella. És l'última hora d'un cas que, insistim, segueix arrossegant incògnites. Preguntes que continuen sense resposta i que, per sobre de tot, planteja el següent debat. Quina o quines van ser les persones responsables de tot això a Can Barça? Ningú no sembla saber res, i això mai no és bona senyal. Per això ara mateix tenim en línia una de les màximes figures d'una de les juntes directives sota la qual va haver-hi la relació amb Enríquez Negreira i que, de fet, ha estat objecte de la primera investigació entre el 2016 i el 2018, els primers exercicis investigats. Presidia el club Josep Maria Bartomeu i el seu vicepresident esportiu era Jordi Mestre. Senyor Mestre, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Molt bona nit, molt bona nit. Fa temps que no l'escoltem. Senyor Mestre, deixi'm primer que li pregunti com està i, sobretot, com està vivint, com està veient tot el que s'està coneixent en aquests últims dies, que no és poc des de la seva posició, com està?
Bé, bueno, a nivell personal estic més tranquil perquè, evidentment, des del minut 1 que deixes el Barça, la intensitat i la pressió, no diré que desapareix, però sí que baixa d'una manera molt, molt, molt forta. I després, clar, jo amb el tema de la pandèmia em vaig vendre el grup, vol dir que ara estic d'una manera, no dic jubilat, perquè jo no em jubilo, però sí que estic amb un ritme molt més tranquil, no? I referent al que comentes del cas Negreira,
sí.
Negreira, home, a veure, en primer lloc estic molt sorprès, no? Mm. I després també estic molt, diríem, no diré indignat, però sí molt molest, perquè evidentment que s'associï això en què nosaltres vam rebre tracte de favor dels àrbitres. Això és una entelèquia, vull dir que això no sé qui de, ni d'aquí ni d'on ha sortit, però això no és correcte, no? Perquè jo, no sé, com a títol, diguem, d'exemple, et diré que vam perdre una lliga a camp nostre, al Camp Nou, amb contra l'Atlético de Madrid, per un fora de joc inexistent, no?
Sí, sí, entre altres exemples. Aquí,
escolta, ja que diguin el que vulguin, no? O un gol dels Tuárez, me'n recordo, camp del Betis, que va entrar a mig metro i no van donar gol.
Sí, sí, sí.
Segur que si vosaltres, com a periodistes, tireu de merenteca, segur que trobareu molts casos que els àrbitres, si no ens han perjudicat, no ens han beneficiat, segur.
És com sempre, en funció des d'on es mira, també li dic, senyor Mestre, clar. Perquè bueno, hi ha vegades que...
Però vaja. Això és històric del Barça.
Sí, eh? Sí, sí, sí.
Segons a qui li piten, en favor o en contra, ho veiem d'una manera o l'altra.
I tant.
Però no els directius. Entrenadors, jugadors, directius, periodistes, etcètera.
Sí, sí.
No? Miri, no descobrirem la sopa d'all.
No, està clar que no, que portem un munt d'anys, sobretot alguns de vosaltres porteu un munt d'anys en això. A veure, si em permet, ho farem endreçat perquè la gent ens entengui, d'acord, senyor Mestre? Perquè jo crec que és un tema que genera, diguem-ne, moltes confusions, de manera que ho farem endreçat per respondre les màximes preguntes. Estem parlant amb el vicepresident del Barça durant el 14 i el 19, de manera que és el vicepresident del temps en què el Barça està sent objecte d'aquesta investigació, com a mínim, al principi. A veure, el senyor Jordi Mestre, vostè entra a la vicepresidència el 2014. Vostè coneixia la relació entre el Barça i Enríquez Negreira?
No, entre Negreira no. De fet, no l'he vist en ma vida, no? I per lo que estic llegint i veient a les televisions, ni el pare ni el fill, no? Sí que sé que hi havia els informes. Els informes me'ls passaven al principi, sobretot, pel tema primer equip i pel B, que també n'hi havia pel filial, però vaja, eren uns informes que m'arribaven a mi i al final, després de rebre'n 3 o 4, vaig dir que a mi això no em pertocava i inclús diria que vaig dir que no me'ls passessin perquè era un tema purament tècnic i a mi, com pots comprendre, del que feien els àrbits al partit, ni m'hi anava ni m'hi venia, vol dir que no. no era un tema que em pertoqués a mi, no?
Per tant, eren informes arbitrals, eh? De compro... sí, diguem-ne, sí, sí, informes d'estudi arbitral, d'assessorament arbitral.
Sí, 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 el que rebia jo, sí.
I aquests informes, qui els feia?
Pues no ho sé. El que sí és que a mi me'ls passava una persona de la comissió esportiva, que era el Josep Contreras,
val.
I no sé qui els feia. A mi me'ls passava el Josep Contreras, no?
Val. Per tant, en teoria, entenc que aquests són els informes que corresponen a SoccerCamp, amb l'empresa de Javier Enríquez, del fill d'Enríquez Negreira. No sé si ho pot confirmar o no ho sap, això, vostè.
Val. Bueno, això, bueno, si ensenyeixo el que diuen els mitjans, que suposo que estan ben informats, és així.
Mm-hmm.
Ara, jo no tinc ni idea.
Quin idea
d'això.
Quin paper... En aquell moment el senyor Contreras estava a la directiva?
No, és que el senyor Contreras a nosaltres no ha sigut mai directiu.
Val.
És que aquí hi ha una confusió que és bastant genèrica, eh? O sigui, una cosa és ser directiu, que és un membre de la junta directiva, i una altra cosa és ser membre de la comissió esportiva en aquest cas. Que és molt diferent, eh?
Mm-hmm.
Molt diferent.
Però estava al club. Contreras... El senyor Contreras estava al club.
Sí, però a la comissió esportiva.
Val.
Que és molt diferent.
Val, ok. Aquests informes eren d'assessorament arbitral. Vostè diu que ja no els vol rebre més perquè, diguem que, no a vostè... O sigui, li pertocava, diguem-ne, que arribessin estaments més tècnics, és el que m'està dient, no?
Bueno, clar, perquè val. Són els que, teòricament, parlen amb els entrenadors i amb els jugadors, si és el cas, etcètera. Jo, què vols que digui? Li vagi un jugador i li digui, escolta, cuida't amb aquest àrbitre, perquè dirà, i tu qui collons... Perdona.
Sí, sí.
I tu qui...
Sí, sí, sí.
Qui ets per dir-me el que tinc que fer amb l'àrbitre, que més tindria raó.
Val.
Val. No ho faria.
Val. I llavors, aquí, diguem-ne, a qui arribava aquests informes? El Pep Segura, la cúpula esportiva, entrenadors, qui era el destinatari final?
M'imagino. Si m'arribava a mi, el lògic és que arribés a tot el que va ser la tècnica, direcció esportiva... I a partir d'aquí, no ho sé, ja no ho sé. Jo és que, no, la veritat, com que no li vaig donar tanta importància, jo, no vaig fer el seguiment, vaig fer cap seguiment, ni tampoc vaig preguntar al senyor Contreras, escolta, i a qui més li passes? No, però és que no vaig... Perquè no li trobava jo la substància, la veritat.
Clar.
Ara sí, perquè ha sortit no? Però en aquell moment...
Aquests informes els va rebre... quan els va començar a rebre? Quan va entrar a la vicepresidència?
No me'n recordo. No me'n recordo perquè, clar, abans de ser vicepresident també m'encarregava del bé.
Sí, i del femení.
No sé si el rebia quan estava molt bé. És que no ho sé, això fa molts anys i ja no me'n recordo.
Val.
A més, no els puc guardar perquè els tenia al correu anterior de l'empresa on estava,
sí.
Que ja ho van borrar tot i llavors no. Ja, és que no puc ni repescar. Encara
que
ho volgués.
Val. Segons el que deduïm de les investigacions, aquests informes els feia Javier Enríquez a través de SoccerCamp, de la seva empresa, i des del 2016 al 2018 van suposar una despesa de 1,4 milions d'euros. A vostè li sembla un sobrecost? Per el que vostè els veia. Per tant, a vostè li sembla que pagar 1,4 milions d'euros per dos anys per aquests informes eren molts calés?
Mira, a veure, per fases. Des del punt... Clar, jo com que he tocat una rama empresarial que veig els sous, diguem,
sí.
de terra... No de les galàxies de Terra, val? Això és un cost molt important, val? Perquè per una persona que tregui, em sembla que són 500.000 euros l'any,
sí.
No? Sembla, per el que he llegit,
sí, sí, sí,
llegit.
Sí. És així.
Va, és una barbaritat, perquè un executiu per cobrar 500.000 euros a l'any ha de ser molt bon executiu, molt bon executiu, i fer-se un far de pencar. Això per un costat. Per altre, si miro des d'un altre punt de vista, si hem pagat aquests diners... Teòricament, per el que diuen, no sé qui, ni des d'on, per comprar els àrbits, ens han estafat. Ens han estafat perquè està demostradíssim que no ens han ajudat en absolutament res.
Mm-hmm.
Vol dir que, des dels dos punts de vista, des del econòmic, evidentment, està sobrepagat. Clar que en el món del futbol, aquest nivell de futbol, no?, professional i d'aquests clubs, clar, 500.000 euros a la gent li pot semblar que és una realitat, i ho és. Però, clar, si comparem amb altres sous que es maneguen dins del món del futbol professional d'aquest nivell, home, potser diria que és de la part baixa.
És de la part baixa. Però per la feina que feia, Vostè diu que està sobrepagat,
sí,
evidentment.
Sí, això segur, per la feina que feia, sobrepagat.
Aquestes qüestions, aquestes factures, de fet, no eren a través de l'empresa SoccerCamp, sinó a través de l'empresa 37-2014, que allà és on trobem la figura que vostè ha esmentat, la de Josep Contreras, que estava a la comissió esportiva, i que, segons acredita la investigació, s'enduia com a comissió la meitat d'aquestes factures. Això com pot ser?
Això. Home, mira, el senyor Contreras ha mort fa un parell de mesos i s'hauria de preguntar amb ell, no? Però jo a partir d'aquí, si et dic, si quasi no li feia ni cas, per no dir que no li feia ni cas als informes, menys començaré a preguntar a veure on anaven els diners, quan no sabia ni quants diners ni a qui anaven a parar. O sigui que, és que és un camí que jo allí, de seguida el vaig tallar i no em van interessar. Vull dir que no vaig indagar res perquè no m'interessava el tema.
Però si
perquè no em preocupava.
Clar, si vostè hagués sabut que valia el que valia, imagino que sí que ho hagués preguntat.
Home, almenys que m'ho haguessin justificat.
Clar.
Molt bé, no?
Clar. Perquè, clar, el que algú es pot preguntar, suposo que tothom que ens està escoltant ara doncs s'està fent aquesta pregunta. Si algú que estava a la comissió del Barça, a dins del club, facturava a través d'una empresa seva i s'enduia una gran quantitat de calés, entenc que aquí hi ha alguna cosa que és, com a mínim, no sé si legalment, però èticament és discrepable.
Bueno, el que passa que, a veure, jo aquí suposo que el club i l'administració o, diguem, l'estructura professional executiva, m'imagino que el que li feien era una factura.
Sí, sí.
Si no, no hagués pagat. Mm. Però no sé a nom de qui ni quan. Ni... Ja et dic, desconec absolutament la mecànica.
Val, val. Qui va decidir aturar aquests informes? Perquè quan s'aturen, vostès al club. Vostè sap qui va decidir deixar de fer aquests informes?
Bueno, pel que he llegit, el president Bartomeu. Pel que he llegit, no? Bueno, però és un tema que venia històric des de 20 o 25 anys, no sé, molts anys. No?
Aquests informes en concret? Aquests informes, quan vostè entra, ja fa molt de temps que s'estan fent?
Bueno, pel que he llegit, eh? Val. Pel que he llegit.
Val.
O escoltat a les televisions, no... No, no he seguit la pista, no.
Val.
Va, és que estem en un tema que, ja et dic, com que no li vaig dir importància, pràcticament no... M'he anat entrant aquests dies.
Pel que està clar és que aquest, considera que aquest assessorament de 1,5 milions, home, pel fet de fer informes, ho dic perquè el Barça, dic jo, que té prou, no sé si ho va pensar, que tenia prou magnitud l'estructura com per fer aquests informes sense necessitat de gastar-se 500,000 anual.
Sí, crec inclús que després s'ha fet internament, no? Clar,
clar.
És que a veure, dins de l'estructura del futbol hi ha molta gent que fa informes d'entrenadors, fa informes de jugadors, fa informes d'equips contraris, vol dir que és la pràctica habitual, vull dir, està tan professionalitzat tot que hi ha molta gent dins de l'estructura del futbol, a un nivell d'aquest club, eh? Que té una estructura molt important de scouting, etcètera, etcètera, que fa molts informes al cap d'un any, molts. Bueno, per això acaben, també, no?
També s'ha parlat d'uns informes de scouting, de categories formatives, que també vindrien d'aquesta empresa. Vostè en sap alguna cosa? En va haver algun?
No, i a més, a mi em sobtaria molt, eh? Mm. No dic que no sigui impossible, perquè com que vas veient futbol i tot...
Em va parlar d'això, d'aquests informes, diguem-ne, amb el Pep Segura o amb algú? O la seva relació es centra només en el fet d'haver-ne rebut uns quants i dir, jo això, no, diguem-ne, que no em pertoca perquè és molt tècnic, de manera que deixeu-me d'enviar-lo. És això, el que...
Sí, és això.
I que, evidentment, no sabia el preu del cost, perquè si no, el preu de les factures, perquè si no, evidentment, entenc que hagués entrat més en
home,
el fons.
Sí, perquè trobo que són molts diners per una feina que fa una persona aliena al club. No?
Clar.
Però, bueno, escolta, el món del futbol està...
Sí. Què li deia el senyor Josep Contreras sobre aquests informes? O senzillament li enviava i ja està?
Me l'enviava i ja està. És que, a veure, el senyor Contreras, com que era la comissió esportiva, pràcticament només els veia els partits. O algun acte institucional, allò de la federació, o algun acte molt, no sé,
val.
Però vaja.
Però el que... El
conversa és molt de no sé.
Val.
Hola, què tal, com va, pim, pum, pam, ja està.
Val, però el que està clar, i permetin que li repregunti, que a posteriori el que vostè no sabia en aquell moment és que el senyor Contreras s'emportava la meitat del que facturava...
No.
I no és habitual.
A més, que era una persona que, per el que em deia la gent,
sí.
Va, tenia una constructora i guanyava bé la vida, no?
Sí. Val. Això pel que fa Javier Enríquez. Amb el senyor José María Enríquez Negreira, amb el pare, vostè tenia alguna relació? El coneixia d'alguna cosa?
No, no, ni el meu pare ni el meu fill.
Val. Llavors, s'ha registrat una relació de factures per assessorament arbitral verbal entre Enríquez Negreira, pare, i el Barça, que en teoria es facturava a través de l'àrea esportiva. Vostè va saber alguna cosa d'això en algun moment?
No, 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 no. És que no. Tot el que em preguntis d'aquest senyor Negreira,
sí?
Et diré sempre el mateix. No vaig ni conèixer-los, no he tingut mai cap relació amb ells, ni per telèfon, ni per mail, ni per WhatsApp, ni res, res, res. L'únic, em van arribar els informes a través del senyor Contreras i no sé ni qui els feia.
Val. Però li pregunto, que el vicepresident esportiu del Barça no conegui en profunditat això, no és estrany?
Sí, sí, ja m'imagino que això és el que la gent dirà, però escolta, vull dir, primer, nosaltres ocupem un càrrec més aviat institucional, encara que sigui el vicepresident esportiu, no entro, perquè nosaltres sempre hem tingut molt clar que les, diguem, tasques i responsabilitats tècniques eren de l'equip executiu de futbol. I com que vaig considerar de bon inici que això era un tema que no em pertocava a mi, escolta, em vaig desmarcar absolutament. No, no és que no volgués, és que vaig dir, això no em pertoca a mi, ja ho farà a qui realment li toqui i qui realment té l'enllaç entre equip.
I qui era aquesta persona?
Bueno, allà hi havia, bueno, al principi, clar, primer hi havia l'Antonio Zubizarreta, després hi va haver el Robert Fernández, el Pep Segura, amb el Vidal, amb el Montplanes, vull dir, el Narcís Julià, vull dir, molta gent. Bueno, molta gent, clar, és que són 10 anys.
I tota aquesta sí, gent... Però vostè té constància que tota aquesta gent estigués al cas d'això o no?
No ho sé, no ho sé. Jo ja et dic, a partir d'aquí jo no sabia, això no anava a parar. Ni qui ho llegia, ni qui actuava en base, això... No,
I el president ho sabia?
Per lo que diuen, per lo que diu la gent, ja, des d'inclús el senyor Gaspar, la Porta, que per cert no surt el senyor Reina, però el senyor Reina va ser president també, el Sandro Sorrosell, el Josep Maria Bartomeu, m'imagino que d'alguna manera ho havien de saber, no?
Però no li va comunicar...
Però és un tema que nosaltres no vam comentar
no,
mai, eh?
No, no, amb el president Bartomeu mai s'ha comentat això.
Jo no.
Val. I aquests burofax que ara s'han destapat del senyor Enríquez Negreira...
Tampoc. Jo ho he vist ara als mitjans de comunicació.
Val. El que sí que ha quedat acreditat és que el Barça tenia una relació, malgrat que vostè no la conegués, malgrat que el vicepresident esportiu, tenia una relació amb José María Enríquez Negreira quan era vicepresident dels àrbitres. Això, vaja, li pregunto així, és evident que hi ha un conflicte d'interessos.
Llegeixo, veig, hi ha documentació.
Sí, sí.
Això és un fet.
Sí, sí.
Un fet. Encara que diguin que no, és que és un fet.
Sí. I però aquí hi ha un conflicte d'interessos.
En quin sentit?
En el sentit de que el Barça demanava assessorament arbitral amb algú en exercici de ser el vicepresident dels àrbitres.
Bueno, aquí està una mica l'ètica d'aquest senyor. Aquí està una mica l'ètica d'aquest senyor.
I del Barça també, no? De les persones que feien aquest enllaç que vostè em diu del Barça.
Bueno, és que a veure, des del punt de vista teòric, no hi ha cap problema en fer informes, no?
Sí, però que no sigui un àrbitre en actiu, no? Perquè llavors la sospita és evident.
Bueno, però és una sospita. És una sospita. Eh? Ja et dic, i t'ho he dit bastant al principi.
Sí.
Si ens mirem les actuacions arbitrals durant tots aquests 10 anys i segurament anteriors, els àrbitres es poden haver ajudat en algun tema, en algun cas, vull dir, però també ens han perjudicat.
Aquesta relació entre Enríquez Negreira, pare, i el Barça, evidentment, ha deixat factures de centenars de milers i de milions d'euros, fins i tot. Clar, amb algú havia de posar-se d'acord amb el Barça per facturar això. Vostè no coneix per res qui podia ser aquesta persona?
No, perquè és com si em preguntessis, no sé, qui proveedor pues, comprem nosaltres les sovalloles. Hòstia.
Clar, però que hi havia un sobrepreu.
D'acord, que és un tema esportiu,
sí.
És un tema molt delicat.
Clar.
Però nosaltres no baixem fins a tant a baix. Perquè s'ha de tindre en compte una cosa, que potser molta gent no ho sap o no l'han informat bé. Els directius tenien, bueno, o tenim, el nostre propi negoci. Vol dir que nosaltres, el club, tampoc ens hi podem involucrar fins a arribar a l'últim graó. Vol dir que, escolta, vull dir, hi ha coses que... Sí, que l'has de tractar, i hi ha coses que dius, per la importància que té i la gent que hi ha a nivell executiu, que ho facin ells.
Per tant...
Vol dir, a nivell d'administració, no hi entro jo a nivell d'administració. Només amb el tema de fitxatges, sí, això sí, perquè clar, t'arriben i això sí que és responsabilitat de lo que són els sous, els contractes i tot això, no?
Clar, li pregunto en el sentit de que, és que sembla que, a veure si m'entén, que això existia però ningú ho sabia. Per tant, algú havia de saber, algú dins del club havia de ser el responsable d'executar aquests pagaments. I entenc que són aquests executius dels quals vostè en parla, però que no ho coneixia vostè.
Clar, vull dir, aquí hi ha des de, no sé, tota una estructura administrativa, financera, hi ha un compliance o una compliance, vull dir que mira que tots els processos siguin els correctes, legals, etcètera, etcètera. Vull dir que hi ha molta gent que tenia que avisar aquest tema de la contractació, de les factures, tot això, però no és un tema administratiu, el nostre, des del nostre punt de vista i nostra responsabilitat de directiva.
Perquè aquestes factures, el fet de que fossin d'un determinat preu, això podia fer que passés, no passés en determinats controls econòmics?
Bueno, em sembla que, ara no sé si s'ha canviat, però em sembla que era a partir del 1 milió d'euros. Mm. Em sembla que era això.
I per això...
Sí, el 1 milió d'euros tenia potestat de no passar per junta. Mm.
Entén que algú pugui pensar que això realment és, fa molta pudor? Li pregunto directament, senyor mestre, que és molt fosc, perquè estem davant d'un cas, i estem parlant, insistim, el vicepresident d'una època en què hi havia uns pagaments a un altre vicepresident, en aquest cas dels àrbitres, però vostè no sabia absolutament res. Llavors, hi ha alguna informació que se'ns escapa? Hi ha alguna cadena en què algú segurament o ho amaga o no t'interessa que això se sàpiga? Perquè jo entenc que un club com el Barça, si paga 7 milions d'euros durant tots aquests anys, els estaments ho haurien de saber, això.
Bueno, a veure, 7 milions en 20 o 26
sí,
anys.
Sí, sí.
Vull dir que no sé quan és l'import mensual, no?
Sí, sí.
Ai, mensual, anual, no?
Sí.
Però bueno, si tu em preguntes si això fa pudor o fa una mala efecte i tal. Bueno, escolta, vull dir, la gent és lliure de pensar el que vulgui. Jo també a nivell professional he vist coses una mica estranyes, però fins que no tens proves es queden amb, no sé, amb impressions o hipòtesis, no sé.
Mm-hmm.
I això està claríssim, no? Que cada un pensi i vegi el que vulgui, no?
Mm-hmm. Ah. I per altra, en el cas d'Enríquez Negreira, pare, vostè, diguem-ne, pot... asseverar i negar, diguem-ne, categòricament que el Barça busqués un tracte de favor arbitral?
Per la gent que jo conec de la directiva i alguns de les directives anteriors, estic segur que això no va passar. Segur. És que, a més, em remeto a les proves de com ens han arbitrat durant molts anys. Vull dir que, és que escolta, allò em seria per nostre, doncs, ja era una mica naïf, no? Pagar, perquè no t'arribin com tu vols i és una miqueta massoc, això.
Ho dic perquè en aquest segon burofax que s'ha publicat, diu el senyor Enríquez Negreira, que li envia al president Bartomeu: después de tantos años de relación, de tantos favores prestados, de tantas confidencias compartidas... Clar, i això li arriba al president. El president, a la junta directiva, no diu res de tot això.
No.
I vostè no li estranya?
No, perquè tampoc... No, és que no li va fer ni cas, perquè, a veure... Escolta, si el senyor Negreira diu que té tantes coses, per què els hi digui? Que els hi digui? No pot dir el brindis al sol i a veure... Escolta, no sé, si un vol fer xantatge, doncs pues, jo, escolta, jo tinc això, 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 això i allò. Ah, sí, bueno, tantos anys i tantes coses que sé i tal i qual. Escolta, això... bueno, que digui el que vulgui. Que ho demostri.
Mm.
Que ho demostri.
Mm. Per tant...
El senyor Bartomeu a mi no em va comentar
res, ni a la Junta...
Perquè estic convençut que no li va fer ni cas.
Deixi'm que li pregunti també, per anar tancant, sobre l'actualitat, perquè parlem amb el ex-vicepresident esportiu, deixi'm que li pregunti per la gestió actual del Barça, què li sembla aquesta manera de funcionar, les palanques, com ho està veient?
Home, a veure, el que et diria és que si no fos per les palanques, evidentment ja portaríem 2 anys de pèrdues, no? L'únic que... això és números... Si no estan manipulats, difícilment no enganyen, no? Això per un costat. També diria que, a veure, si tu vens patrimoni que et generava ingressos a futur, aquest, si te l'has venut aquest patrimoni, ja no generaràs aquests ingressos. Vull dir que la cosa està, jo diria, que complicada. Si, a més, no juguem a competició europea, que són molts menys ingressos.
Mm-hmm.
A més, hem d'anar a jugar a Montjuïc. amb l'espai Barça, que és una incògnita, per la qual cosa representarà molts menys ingressos, pues bueno, és que aquí estem en una situació molt delicada, no? No? Jo que he tractat amb Goldman Sachs per un tema professional,
sí.
Aquestes coses, evidentment, se les miren molt, no? Aquest, no, aquest és molt difícil enganyar-los, eh? És molt difícil.
Creu que tot el que ha sortit empitjorarà aquestes possibilitats en les últimes setmanes?
El que ha sortit.
O sigui, les informacions sobre el cas Enríquez Negreira.
Home, des del punt de vista reputacional,
sí.
Ja et dic jo que sí. Ja et dic jo que sí. I molt perquè jo m'he trobat, a nivell, ja et dic, de Goldman Sachs, perquè en un tema de la venda del meu grup, pregunten, i ells, per ells la reputació és un tema sagrat. Sagrat. I no se la juguen. No se la juguen entre altres coses perquè no necessiten. Perquè, clar, tenen tants diners i tantes propostes d'inversió, etcètera, etcètera. Bueno, és un macro. Nosaltres, com a club, al costat seu, som pràcticament minúsculs.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, el Barça té una imatge i té, diguem, un glamour que, bueno, és... Però, clar, si no surten els números, no surten, eh? I això per ells és fonamental. Això és la reputació.
I si no surten els números, i amb això acabo, serà difícil que encabi el retorn, un possible i somiat retorn de Leo Messi, no? No sé com ho veu, senyor mestre.
Bueno, a veure, el Leo jo crec que és tan culer, que farà els esforços, si vol vindre, perquè clar, ell pràcticament s'ha criat aquí, ell, la seva dona, els fills, etcètera. Bueno, tot és possible. Jo el que no et diré, i amb això acabo,
sí.
El Leo Messi tornarà al 200%. Això sí, ja t'ho diré. Això no te l'esperaves, eh?
Aquesta no me l'esperava. Mira, home, posem-li humor.
Bueno, però sí. També et dic una cosa,
sí.
Això, ara entrem en un altre tema.
Sí, sí.
Perquè el que puc dir, que quan jo estava en el cas aquest del Neymar,
sí.
Del club no ho sabia ningú, no sabien si els més íntims del seu equip.
Ja.
Perquè m'ho van dir.
Ja.
Estàvem en la boda... El Leo es va casar, diu, estamos a la misma mesa, que ni mare no es dijo nada. Això t'ho puc dir.
Carai. Amb l'exvicepresident del Barça esportiu, el senyor Jordi Mestre, que va ser vicepresident durant aquesta època, que està sent investigada, ara hem parlat uns minuts d'aquest cas complicat, que tant de bo anem a portar més llum. Senyor Jordi Mestre, gràcies, una abraçada.
Uau, molt bé, bona nit, gràcies.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Hola, sóc el teu jo del futur. I mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba-la a Opel.es.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
Mundo Deportivo és molt més. És veure un espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
71.498 71498
Sèrie
41041.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a 11, ben jugat.
Dani Aguilar.
Minuts per sobre de les 11 de la nit. Tu diràs, divendres 24 de febrer del 2023. Acabem de parlar una bona estona amb Jordi Mestre, l'exvicepresident esportiu del Barça, sobre aquest cas Negreira, que cada dia, insisteixo, ens du alguna sorpresa nova. Amb això obrirem la tertúlia, després, evidentment, parlarem de futbol. Hola, Marc Marvà, què tal, com
què
estàs?
Tal, bona nit.
Hola, Ferran Martínez, bona nit.
Què tal, bona nit?
No vam, ens vam veure la setmana passada.
No. No.
La festa us va anar bé?
No, sí.
Ah, val.
Consideres que no en sabem prou de bàsquet com per venir...
Ets molt burro. No, era,
no,
perquè...
Para, un moment. Quina manera de començar una tertúlia insultant.
Imagina't, hi falta una hora i tres quarts. No, que avui marxaré més d'hora, en principi. És
presumptament,
exacte. Sí. Últimament ho hem de dir molt, això. És perquè acabava molt tard el partit. Acabava molt tard el partit i llavors no podia ser.
Ja.
I avui no hi és el Juan Irigoyen. No sé si ens estarà escoltant o no ens estarà escoltant.
Sospito que no.
No? Pinta que... Per què no? Va, pot ser que estigui a casa escoltant-nos. Però
si ens està escoltant, que truqui.
Ah, sí? Telèfon d'al·ludits. 902-47-700. Seria increïble que truqui.
Ha fet la pregunta.
Exacte, ja està. Però, vaja,
pot trucar algú imitant Irigoyen, sisplau.
Jo crec que l'imitaríem bastant.
També ens encantaria.
Hi ha molta gent que té ganes d'imitar-lo. Ens acompanya, i em fa molta il·lusió tenir-lo aquí, per fi present davant meu, el Pol Ballús. Hola, Pol, què tal? Bona nit.
Bona nit, com estem?
Recent aterrat de Manchester, també.
Sí, recent aterrat i recent despedit de Juan Irigoyen, que s'ha anat corrent amb un incendi que tenia a casa i una mica corrent aquí.
Va. Aquest és el tema. Volia, estem destapant les vergonyes. M'agrada. És a dir, que el Juan ha hagut d'anar cap a casa perquè tenia
la seva... La maleta una mà i l'extintor l'altra.
Ha anat bé per Manchester?
Molt bé. M'ha tocat fer de guia turístic una mica.
T'anava a dir, em fa gràcia que et pregunti això quan tu has viscut a Manchester. Clar, t'ha tocat molt, no?
Una mica, però content, eh? Vull dir, m'ho sento com a casa. Allò és el jardí de casa, una mica.
Hi ha hagut alguna festa inconfessable?
Ni confirmo ni desmenteixo.
Exacte, últimament va molt d'això, també, l'actualitat. Per tant, ja va bé. Doncs el Pol Ballús avui que també ens acompanyarà i que ja recordem que està aquí amb The Athletic, amb la cobertura del Barça, i també ens encanta tenir-lo a prop, el Pol Ballús. Ahir que el Barça va quedar eliminat de l'Europa League, ara insistim, en parlarem, però
amb
abans...
Amb una notícia d'aquest divendres nit.
Sí?
Victòria del Parma al camp del líder.
Ah, sí?
De la sèrie B. Sí, Frosinone 3... Parma 4.
Ara sí que m'acabes de
veure.
Sí, el Parma acaba cap amunt, ja és setè. Tota la temporada va setè, però va baixar...
Ja és setè,
sí, però va...
porta tota la temporada.
Però recorda que fa dos o tres divendres havia baixat a l'onzena, havia caigut a l'onzena
posició. Playoff, on el tenim?
Amb Adrià Bernabé jugant o no?
Millor jugador.
Estava jugant Adrià Bernabé?
Ha estat molt baix del millor jugador, i ara et dic si ha jugat Adrià Bernabé.
Va estar de baix algun partit.
3-4,
de titular. Ah, sí, de titular, ha fet una assistència i tot.
Molt fans de l'Adri.
Com han conquerit l'estadi del Frosinone, eh?
Molt bé. Des d'aquí una abraçada al nostre amic que treballa al Parma. Sí, perquè no, es veu que no podem dir... Ja anem perdent.
Fins aquí, ja està.
No podem dir ni el nom.
Hem superat el...
Exacte. Anem a qüestions...
Damià, i aquesta barbeta que portes?
És més aviat deixadesa, eh? Sí, em tocaria feitar...
Està cap al hipster.
No, demà...
Sí, molt hipster.
Així es comença, eh?
Però t'agrada o no?
Sí, molt.
Ah, perquè jo interpreto deixadesa. De fet, per anar demà al Bernabéu me la volia ja
feitar. I tal. Mira, una mica, però...
Em diuen per línia interna, si no sap greu, que això és una pregunta molt Irigoyen. Llavors,
sí,
totalment.
Sí,
molt bé.
Mira, mama, la deixaré, i si demà va bé el Bernabéu, doncs l'aguanto.
Com?
Sí, senyor.
Compte l'aposta que acaba de ser. Veig el Dani, Joan Forros aplaudint des del doble de mi. Veig el Dani amb una barba fins al terra.
Ens deixem totes les semis de copa. Totes les semis de copa. Ens deixem
Robinson, eh?
Sí.
Diu que sí.
Sí, cap problema, però algun dia s'ha de trencar, no pot ser etern.
Però és com a mínim l'aposta que ja la tenim, la promesa del Dami demà, a veure si hi ha sort. Després parlarem també d'aquest Madrid Atlètic.
Nerviós ja pel derbi de demà.
Exacte, però abans, a veure, i és una qüestió de pràcticament barra lliure, després de les novetats que hem sabut avui del cas Enríquez Negreira, cada dia anem sabent novetats. Avui la querella que ha interposat l'àrbitre lleidatà, Xavi Estrada Fernández, hem entrevistat a Jordi Mestre. A mi em dona l'efecte que no ens aporta, diguem, moltes respostes, perquè ens trobem amb una altra figura molt important del club que segueix dient que sabien molt poques coses o pràcticament res.
Per tant, seguim en aquesta nebulosa, a veure si algun dia li preguntem a la persona adequada per saber què dimonis ha passat aquí.
Sí, barri lliure?
Sí.
Bé, és que la setmana passada no vam parlar del tema, clar, això, ja tenim molta cosa al
sí,
pap.
Sí, sí.
Mira, jo començaré per sensacions una mica. Em sento, com molta gent i molt aficionat al Barça i soci del Barça, enganyat i realment, com demanen molts clubs de la Lliga, espero que s'arribi al final de tot això. I entenc, no sé quin és el mecanisme, que el soci del Barça també hauria de demanar que s'anés fins al final, sobretot perquè s'ha posat en dubte i s'ha atacat el relat, o sigui, el gran relat, el gran valor afegit que tenia el Barça de més que un club, dels valors, tot això ara mateix és un trencadís i és un mal reputacional irreparable. Han tacat absolutament l'escut. A més és transversal, o sigui,
afecta tots els ismes, diguem-ne.
Sí, no pots centrar-te en un isme, és una cosa transversal,
sí.
I és una manera que crec que de posar punt i final i de fer foc nou al club i creu i ratlla al club. Llavors, a mi hi ha moltes coses que em sorprenen, d'entrada, com pot ser que això la gent digui que no en sabien o que en sabien molt poc,
sí, sí.
Quan s'han fet auditories, s'han fet due diligence, s'han fet forensics, s'ha estat inspeccionant les despeses del club de dalt a baix i ningú hagi vist això. Hi ha gent que hagi vist que hagi repassat les memòries del club, fins i tot periodistes, i ningú, i em poso mateixa, perquè també sóc periodista i segueixo el tret del Barça, haguem estat capaços de descobrir això, que a més a més, o sigui, eren factures del club, o sigui, no era una cosa que estava feta en negre, ni en bé, ni res, no? O sigui, hi ha moltes coses, però sobretot em quedo amb la decepció, amb sentir-me com dolgut, dolgut, enganyat, no sé, com si m'haguessin estat infidel, saps? No sé,
sí, sí.
Una sensació molt no, trista, saps? I fins i tot desencantat, perquè ara a l'hora de... perquè és la meva feina i ho he de fer, no? Però a l'hora de seguir els partits i això, dic... tot això que m'havíeu venut. I després, a l'altra banda, que crec que això també... No sé si ho va dir algú, ho vaig sentir, però que estic bastant d'acord, és que s'ha atacat i s'està posant en dubte tota la millor imatge, la millor època del futbol, no només del Barça, diria que dels últims anys, o sigui, el millor futbol, l'època Messi, Xavi, Iniesta, evidentment Pep Guardiola, i tota aquesta gent, què han de pensar, no, ara? S'estan posant, o sigui, estan tacant tota la feina que jo vaig fer, s'està posant en dubte tot el que vaig aconseguir.
Sí. No, de fet ara deies això de que ningú se'n havia donat compte, ens n'hem adonat perquè el senyor Negreira va passar malament la seva declaració d'Hisenda.
Sí.
Si no passa això ningú se n'adona.
Exacte.
I qui dia passa any empeny.
Sí.
Això per començar. Llavors el que hem sabut avui jo crec que era una mica la tendència del que sentíem els últims dies i que jo penso que està molt bé, que és que vagi camí de judicialitzar-se tot,
sí,
que es porti als tribunals, que s'obri tot, perquè fins ara sabem o s'ha mig dit que tot va començar l'any 2001. M'agradarà veure una mica quina és l'extensió de tot això, perquè no en tinc ni idea. És a dir, que es porti una mica fins a l'origen, que se sàpiga com va començar tot, i d'alguna manera també, no sé si ho vaig llegir, o parlant amb Iturralde González per un article una mica que vam posar, que també entenc que els àrbits se sentin molt ofesos en aquest sentit.
Per això la denúncia d'Estrada,
sí,
també.
Sí. Sí, sí. I la necessitat, això, doncs de posar llum amb tot plegat. També vaig pensar que era molt significativa les paraules que va dir Ernesto Valverde, i ara que tornem de Manchester aquests dies, he pogut estar amb gent que està al City, que havia estat al club durant aquests anys, i ningú sap res.
Clar.
Ningú sap res, que m'ho han dit aquests dies, gent que ara mateix està al Manchester City, i dic, ostres, com vam veure les notícies de quan sortia tot, vam veure les fotos als mitjans, i bueno, aquest home potser sí que algun dia a la llotja el vam veure algun dia passar, però... Però bueno, més enllà d'això és que no sabem què hi ha aquí.
Clar, el que ens acaba d'explicar Jordi Mestre és que ell va veure els informes, que va dir, mira, a mi això, aquesta cosa tan tècnica, a mi no va directament als executius. Per tant, que a priori, el circuit...
Si això no ho posem en dubte.
Clar, Contreras, perquè hi he dit que li donarà l'ex-membre de la comissió esportiva, Josep Contreras. Contreras, mestre, o qui sigui, a través dels canals, a tots els executius, i que ell deia, clar, el que ja no em podia imaginar, diu ell, és que això valia mig quilo l'any.
Aquí vaig.
Oye, això, evidentment,
i ho ha dit que estava fora de marca.
Que estarà fora de marca. Està totalment sobrevalorat aquest preu. Val, llavors... Què dimonis va passar amb aquests calés? És la gran pregunta que ens fem.
I a més, a mi el que em fa sospitar o el que et genera aquesta incertesa que dius, a veure, aquí què està passant? És que tots els col·lectius o tota la gent que ha intervingut, tothom té el mateix parer. És a dir, tots els àrbits han assenyalat, en aquest cas, en què Negreira no tenia cap pes dins de la federació, dins del comitè tècnic arbitral, perdó, encara era fins i tot Iturralde, li diu golfo, o sigui, l'insulten fins i tot. En el tema arbitral, tothom en contra de Negreira. A nivell Barça, ningú sap què ha passat.
Ningú.
Vull dir, els de la direcció, els que eren de la direcció esportiva de l'època, els informes, però ningú sap què ha passat. Els de la part econòmica... tampoc entenen o ningú explica d'on surten aquests diners. L'única persona que ha acceptat que es feien aquests pagaments ha sigut el president Laporta, que no ho ha negat i ha dit que sí, que és veritat, que aquests pagaments...
Home, és que rebre que li quadriplica
el sou. Havia fet. Sí, clar. Sí, és l'un... Però...
Vull dir, home, que parlin ara gent que no sap res, quan li has quadriplicat el sou ja seria sí, el sum.
Però, vull dir, però Gaspar, que també ha parlat, diu que ell no en sap res d'això.
Quan comença amb ell.
En canvi, comença amb ell, no? Vull dir que... L'únic que ha dit que sí que això s'ha dut a terme és la porta. I després, aquesta sensació que té el Ferran de desencís tan bèstia que ens transmetia, jo tinc la sensació, parlant amb molts culers, que encara molts culers no han arribat a la pantalla, el Ferran. No s'ho volen acabar de creure. Que això, que és un desencís del que tu has sentit segurament com el millor Barça de la història, molta gent que ha estat a Wembley i ha vist... el partit que ha vist i ha sentit aquelles Champions, no es vol creure que allò fos mentida o que l'hagin enganyat d'alguna manera, no? Llavors, per una part, tota l'estratègia, que em sorprèn que tothom es posi d'acord en els col·lectius, i per l'altra, després, a nivell sentiments, tinc la sensació que hi ha molts culers que no es volen acabar de creure, no?
No, i després, que s'ha de ser, i permeteu-me l'expressió, perquè l'ha fet servir l'editor d'aquest programa, s'ha de ser molt burro perquè, bueno, jo per una vegada puc estar d'acord amb fins i tot amb Tebas, perquè el Barça és que l'ha estafat.
L'ha
estafat, perquè és que, a més, o sigui, òbviament no estic ni justificant, òbviament que
però
no.
Però l'han estafat en quin sentit? En quin sentit
l'han estafat? Aquí hi ha dues històries. L'han estafat, o sigui, perquè si tu estàs pagant per tenir un tracte a favor dels àrbitres, com avui denunciava Estrada Fernández, No, és que hi ha moltes vegades al revés, perquè has perdut lligues a l'últim minut, a l'últim partit amb fores de joc que no eren, perquè els teus rivals han estat molt més beneficiats que tu.
Però vull dir que és el blanco y en botella leche, que és que si tu li pagues en el vicepresident del comitè tècnic arbitral estàs...
Jo crec que aquest argument no s'agafa per enlloc. Jo crec que aquí el mal és que el Barça hagi pagat o hagi entrat o en aquesta extorsió o en aquestes... però hagi volgut pagar per tenir influències, i a més, crec que va ser Caneda, no?, qui ho va dir, l'ex del Compos, l'expresident del Compos, i a més, facturant, i... Com no t'han d'enxampar? Què passa?
Aquí hi ha dues històries, dues possibles històries. Hi ha la història que un club intenta comprar àrbitres, i hi ha la història que un club desvia uns diners a un lloc que ningú sap on acaben aquests.
Correcte.
Tenim dues històries.
Sí, correcte.
S'ha de comprovar, dues possibles això. Històries. Jo crec que s'ha de comprovar.
Evidentment, dues presumptes històries.
El blanco en botella leche és la primera, que és la... Clar. Si tu li pagues al vicepresident, okay, ho fas per afavorir el tema arbitral.
Sí.
Però no està comprovat, això.
Bueno.
Clar, llavors, jo el que... Llavors,
sí, sí,
el
sí,
fil...
O sigui, per, sí. Sí, en principi seria per això.
Seria...
Però
tot apunta...
A los hechos me remito,
sí,
no ha estat per això.
Clar.
Per tant, com diu el Dani, hi ha l'altre debat.
I jo us uneixo els dos debats, que és, i aquí és el meu gran, la meva gran pregunta que porto dies i dies pensant-hi. Si ens creiem, o estem en la segona teoria, és a dir, aquella que es desvien una sèrie de diners que no sabem on van, perquè dia d'avui no sabem on van, m'estàs dient que la persona que tries per presumptament fer això és el vicepresident dels àrbitres? No ho pots fer amb cap altre... tipus d'empresa, sí, pantalla, sí. De més a saber quin cony de... Enteneu, eh? Ho estic dient com si fos aquesta possibilitat, la possibilitat que hi hagi hagut desviament de diners i que hagin anat a parar la butxaca d'algú. Ho estic dient com una hipòtesi. Llavors, per què dimonis es fa amb el vicepresident de l'àrbitres si això es fes així? I aquí és on incorporo l'element arbitral. Què hi pinta aquí l'element arbitral?
Sí, sí, totalment d'acord. Evidentment, això és que se sabrà quan es segueixin els diners, això.
Clar.
És una evidència. Se sabrà quan la investigació intenti descobrir cap on han anat aquests diners, tot i que no sé com es podrà comprovar tot això. Llavors, també, parlant de presumpcions i de teories, una mica potser és que es veu... clar, perquè això portava des de l'any 2001 presumptament doncs, a activar tot el sistema, i en cert punt pot ser que algú dins del club ho vegi com la via o una via factible per augmentar i per desviar diners.
Val.
Llavors que sigui una cosa que al principi doncs, no es planteja d'aquesta manera i que pel camí canvia i diuen, bueno, ja que ho tenim... Intentem tirar per aquí, no? Intentem canviar-ho així i fiquem una mica més i aviam què passa.
Però t'ho torno a dir. I l'origen de tot s'ha de fer amb el vicepresident dels àrbitres.
Sí, sí, sí.
No. En aquest cas. Sí. Aquí és on...
Clar, hi ha una part de dir... És un xafastre.
Llavors, sí. No? Que és aquí on jo, pensant en teories de la conspiració...
Presumptament
em fa pudor el fet de que sigui també els àrbitres. Per què és els àrbitres? Per què no pot ser qualsevol altra cosa?
Bueno, potser depèn de qui manegués tot això... i de la relació que tingués amb Negreira i de tot plegat, és clar que hi ha moltes coses que ens escapen perquè jo, el tema és que si has de, com tu deies Dani fa una estona, si has de desviar aquests diners no siguis tan beneit com per fer-ho amb el vicepresident del comitè d'àrbitres que a més et poden dir que estàs comprant els àrbitres
clar.
I... perquè et diuen, tu pots dir, ostres, doncs m'invento, fem una empresa per de scouting o de joves promeses i ho li paguem quatre vegades més pel del preu de mercat i aquests diners el desviem a través d'aquí.
Totalment.
Però tu tens, potser tens la confiança per fer-ho amb aquest home, que jo tinc aquesta empresa, us puc fer anàlisis arbitrals i ningú va pensar que això se't podia girar en contra?
Clar.
Sí, sí. Però mira, l'altre dia parlant amb un empresari em posava un exemple que era si una empresa de construcció pagués un sobresou o uns diners i es descobrís a un dels caps d'urbanisme d'X Ajuntament i té una empresa de construcció, seria molt poc intel·ligent pensar una altra cosa que no és aquesta.
Sí,
no?
Sí.
Pues aquí és el que està passant.
Clar.
Aquí és el que està passant. Llavors, l'opció B de que aquests diners es poden desviar, hi és, però és que l'opció A, que és l'opció arbitral, és la que d'augment et salta als ulls.
Amb una salvatat, si em permets, Marc, que és... Jo no sóc expert en comprar àrbitres, Déu me'n guardi. Però amb aquestes quantitats es compra els àrbitres? Es compren partits?
Jo diria que no.
Jo crec
no,
que... Jo crec, pregunto. Llavors surt bastant barat, diguem, de comprar... Ja,
no, però amb aquests diners...
la gent,
sí, però amb aquests diners potser pots comprar dos partits. Ara posem en un exemple. No, en dos sí que... A veure, jo no ho sé, però amb unes quantitats en les que amb 250.000 euros, no sé, se li hauria de preguntar a un àrbitre i no t'ho diria davant d'un micròfon.
Sí, sí.
Però no es pots comprar tots, no. Això està clar.
Jo crec, Dani, que ara mateix, una miqueta, sobretot el que s'està comentant, estem en un punt gairebé que jo compararia un dol. Que una miqueta, alguns se senten com el Ferran, alguns potser una miqueta el que comentava el Marc, alguns estan ja en una fase doncs, més com d'acceptació definitiva, alguns estan en el procés, però jo tinc la sensació que molta gent ja comença a no veure estranya cap sanció que li pugui caure al Barça a la llarga. Amb tot això, una vegada tots els òrgans competents, fins i tot UEFA, FIFA, arribin fins al final, perquè una vegada es comencin a prendre decisions i evidentment, tornem al mateix, interpretar si el Barça ha estat afavorit pels àrbitres, tot això és indemostrable. Per exemple, l'altre dia fins i tot des del Madrid ens deien anteriors directius, ens deien si és que nosaltres la Lliga 2006-2007 la guanyem a l'última jornada i no hi ha res estrany, però aquí ja només el fet, ja no de que t'afavoreixin o no t'afavoreixin, sinó el fet d'haver-ho intentat. I un jutge pot tenir el dubte raonable de que el fet de que tu et posis en contacte, ja no pagant-li 500.000 euros, sinó de que facis una trucada amb el número 2 dels àrbitres, ja és intentar-ho. Imagina't tu pagar-li 500.000 euros.
Sí.
Això et pot donar... I ja per no parlar que l'argument de que tu t'han estafat, és obvi que el Barça no el pot fer servir mai. Però en el moment en què l'estem fent servir nosaltres,
clar,
ja és evident que aquí hi ha alguna cosa. No?
Sí, sí.
Per tant, jo insisteixo, a mi em sembla que cap de les sancions que li puguin caure al Barça a la llarga, jo crec que no ens ha d'estranyar i hem de començar-ho a assumir.
Ara, com parlaves de sancions també, i has comentat que és indemostrable i és molt complicat d'això, doncs, de ratificar que el Barça s'ha beneficiat dels àrbitres, també tinc els meus dubtes de que la Lliga o federacions estigui molt per la labor de sancionar sobre el paper. O les primeres reaccions que vam veure...
Els interessi, no? Els interessi, vol dir.
No sancionar, perquè, evidentment, això, la marca de la Lliga serà un revés històric, com va ser el Mojigate a la Sèrie A. En aquell cas, però, hi havia més trucades, hi havia més... O sigui, hi havia més xitxa.
Hi havia àudios, sí.
Hi havia àudios. I si no es pot demostrar... Bé, jo crec que Tebas també va ser molt ràpid en dir, no, això...
Ha prescrit.
Sí, fa més de 3 anys, ja ha prescrit, tot plegat. Llavors, bé, veurem què fan FIFA i UEFA, que vam parlar amb la UEFA fa un parell de dies i van dir que es mantenen a part fins que hi hagi res, tot i que van seguint les investigacions, però jo des d'aquí se'm fa complicat veure que institucions sancionin a nivell esportiu. Compte, no dic que si a nivell judicial es veu algun delicte, que hi hagi diners o calés o multes o el que sigui, això ja no en tinc ni idea, perquè no, de judicis hi en tinc menys que de futbol.
Imagina.
Així que res, veurem com va.
Sí, sí. Amb això que diu el Pol, afegir que si la Lliga li interessa o no, aquí de moment es veu. I quan parles en algú que és allà, no li interesses al Madrid, tampoc.
Clar,
no. És a dir,
home, Madrid... és l'únic club que no va... Vaja, no, David, és l'únic club... van ser dos clubs que no van signar
el comunicat,
el comunicat, sí, però... i hi ha una qüestió, una lluita comuna que és la Superliga.
És a dir, per tant...
Però sí, però el Madrid... El Madrid es...
O sigui, ho fa de cara a la galeria.
Evident, Madrid,
i per sota
està fent... amb les crispetes.
Sí.
I tant, Dani.
Va molt de la mà, però sí, no. Entenc. Però, el Barça,
però l'interessa al Madrid i al Barça.
El relat que el Barça el feia diferent i que treia pit, tot això... està fent miques. A Madrid estan amb les crispetes i ja, esportivament, han guanyat més Champions que el millor Barça de la història en l'última dècada. Això són... els números estan ahí.
Sí, sí, com sí. 5 a 4, no crec que són. Sí, sí.
I ara el que feia diferent al Barça, tot això s'ha esmiculat.
Sí, sí.
I a Madrid, ara, que era un dels... de les coses que li feia ràbia a Florentino, el relat aquest del Barça, que veníem aquí, que érem diferents als valors, etcètera, etcètera, etcètera... Tot això, mort. La pilota d'or amb els 3 de la Masia... Tot això tacat.
Sí, és evident que més enllà de les victòries que han arribat als últims temps, el Madrid funciona d'una manera que tots coneixem, absolutament presidencialista, només dirigida per un senyor Florentino Pérez, que té tot l'element mediàtic controlat, que sempre que hi ha un petit incendi l'apaga amb molta facilitat i que assisteix doncs, de manera, vaja, amb tota la diversió al fet que el Barça li plouen per tots costats i que surt, ja no parlem ara del Barça gay i tot el cas Negreira, sinó que cada dia hi ha un sideral, hi ha un escàndol aquí i el Madrid no passa perquè ho tenen tot controlat. Si ets aficionat del Madrid, com no has d'assistir amb diversió a tot aquest panorama?
Jo crec que serà difícil que quedi tan tacat com diu el Ferran. És que el sento amb la contundència que ho diu.
No, penso... i dic tacat per no dir merdat.
No, ja però jo crec que hi han sentiments de la gent del que va viure... que és que ja els hi pots explicar a missa.
Sí, sí, però
que et dirà,
Joan
que...
Camí està malalt i no ha vingut avui, però Joan Camí deu estar sucant i paques.
Però hi ha l'element, o sigui, que tu algú explica-li que el Barça 4 Bayern 0 estava atacat.
Per això,
no, evidentment, o sigui,
diran que no.
A partir de partit no hi havia...
Per això, i són les ganes, també, que hi ha de voler-ho tacar.
El 2-6 aquell dia no hi havia res.
Exacte, però els que estan allà et diran... per mi no, no? I fins i tot en trobaràs molts que t'ho podran defensar, no?
Hem de fer una pausa i parlarem de futbol, perquè aquest tema és molt apassionant i podríem estar hores parlant d'això, però hem de parlar també del que va passar ahir, d'aquesta eliminació del Barça. Només una petita reflexió abans de publicitat, si em permeteu. Aquesta pantalla de la qual parlava el Ferran, el Marc, en la qual hi està el Ferran, que hi ha gent que encara, diguem, de resigna, no? Jo crec que si el Barça és més que un club, és també perquè és un club molt democràtic i la democràcia s'està bé a través de fiscalitzar el poder i a través de que allò que s'ha fet malament, netejar-ho.
No, i espero que ara es faci, però espero que ara
la democràcia
faci.
No va d'amagar el que s'ha fet malament. Si s'ha fet alguna cosa malament,
estic molt d'acord
que es netegi.
Totalment.
I això és el que fa el Barça que sigui més que un club. I per això el Barça, per molts, és meravellós.
El que ho ha fet, que ho ha fet fins ara. A veure què passa amb aquest cas, per exemple, que per mi em sembla el més greu dels últims 20
anys. Exacte, però que no és... Ostres, és que ha passat això i no pot ser que parlem d'això. No, és el contrari. És el contrari, els que més estimen el Barça segurament són els primers que haurien d'estar desitjant que això s'arreglés fins al fons. Precisament perquè diu el Ferran, perquè si realment existeix una taca, el primer pas per netejar la taca és agafar la fregona i començar.
I per això és bastant vergonyant algun dels punts que hi havia en el comunicat que va fer el Barça just després de sortir la informació.
Sí, sí. 19 minuts, 21 minuts i la mitjanit, fem una pausa i en tornar parlem de futbol.
RAC 1.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondina Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, amb etiqueta Eco per 260 euros al mes a MyRenting. Entrada 6.690 euros.
Cupra Ondina Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Sant Cugat, Manresa i a redcupra.es/Ondina Auto.
RAC 1.
Europa, Europa, Europa. Oh, Espanya, Espanya, Espanya.
Aquesta millor. Aquest diumenge, 6:45, Almeria-Barça. Des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Tu ho dirà, amb Dani Aguilar.
Dirà, amb Dani Aguilar.
És tard, 18 minuts i la mitjanit. És que ha estat un arrencament de programa intens parlant del Barça... No, del Barça Gate, no, d'un altre cas també inquietant, el cas Enríquez Negreira, també escoltant a Jordi Mestre, amb el Ferran Martínez, amb en Pol Ballús, amb en Marc Marvall, també amb el Damià López. Hem de parlar una miqueta de futbol amb aquesta notícia que sabíem aquesta tarda, aquest cop d'en Sofati, que, com ens explicava en Dami, si Déu vol, la previsió és que per al Bernabéu sí que estigui. Per tant, en principi no haurien de patir, també no guanya per disgustos l'en Sofati, també t'ho dic, eh?
Home, ahir tampoc va fer un dels millors... És a dir, que en Suara tingui un cop és dolent per ell, personalment, però no per l'equip, és a dir, no és una figura diferencial, però sí que podia haver aprofitat aquest cap de setmana per, com a mínim, si el podem mirar allà amb Ferran Torres, que Ferran li ha servit un bon partit, com sembla, per desbloquejar-se mentalment, fins i tot que ho ha explicat, en aquest cas podria haver-ho fet Ansu, però no crec que sigui un fet molt perjudicial pel que sigui l'equip.
Sí, sí, absolutament. A veure, una primera aproximació, una primera sensació, a veure com esteu. Em fa l'efecte que en les últimes hores s'ha dividit la colerada entre dos equips. L'equip que diguem, està en em conformo, ho diria en res i curt, em conformo en competir, i l'equip que diu, no, així, la competir, a mi no m'expliquis històries. En quin equip esteu vosaltres?
Ostres, que aquí no és blanc i negre, també hi ha una mica de gris, perquè...
Sí, sí. Ah, clar, tio.
No, però, evidentment...
No,
per això sou tan bons, per això us en podeu sortir.
O sigui, el Barça no es pot conformar amb caure a l'Europa League, a setens de final, això és un fet, i amb caure a la fase de grup de Champions, com va anar? Dit això, evidentment, la derrota que va passar ahir està a anys lluny de les que hem vist del Barça, doncs a Europa, que és un partit... que jo penso que la primera part és de molta personalitat i que és de les coses que li fan falta amb aquest equip, amb els Valdes, amb els Gavis Pérez, que no van jugar, però amb aquests nanos joves que vegin que poden anar a Old Trafford i guanyar partits, sí, i sí, ser millors que tot un Manchester United en el millor moment dels últims 5 anys, i la segona part del partit està, doncs, al canto d'un duro, a batzegades, i a les batzegades el Barça perd, com a l'anada se li va estar a punt d'escapar tot el partit a batzegades, a la tornada doncs el va perdre així. Però jo no seria catastrofista de cap manera, perquè jo crec que l'equip dona sensacions de tenir idees clares. Jo crec que amb Xavi, tot i evidentment les quatre eliminacions que s'han comentat molt, se li veuen coses, com prepara el partit, té molt sentit, moltes coses que planteja, però bueno, està davant d'un United, d'un equip de Ten Hag, que, i tampoc vull frivolitzar amb les palanques, que se n'ha parlat molt de com s'ha contagat el club i tot, però el United es gasta bastant més calés que el Barça.
I tant, aquest estiu com tots passat. Els anglesos.
I crec que el Barça en els pròxims 5 anys probablement no estarà mai entre els equips que més es gasti, i això ho hem d'assumir. Però bé, jo crec que se'n pot treure alguna lectura una mica positiva, que és que al final hi ha molts equips bons aquí al món.
Ara li pregunto al Marc i al Ferran només un segonet, perquè l'actualitat mana, i hem de passar un moment per París, al Teatre Olímpia. Allà hi tenim la corresponsal de Racul, la Laia Forés. Hola, Laia, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Perquè estàvem pendents del film d'Albert Serra, Pacifiction, que ha guanyat el César a la millor fotografia i el de millor actor per Benoît Magimel, la pel·lícula del cineasta català, rodada en francès, estava nominada a 9 Césars i ha coronat també l'Espanyola Les Vestes com a millor pel·lícula estrangera, Laia.
Sí, exactament, doncs, Pacifiction tenia, ho dèieu, 9 nominacions. S'ha fet amb 2 del César, el de millor fotografia, que és per al català Albert Tort, i el de millor actor, que és el francès Benoît Magimel, que, per cert, aquest actor ja havia guanyat l'any passat el mateix guardó. El film La nit del 12, de Dominic Moll, que és un drama sobre un feminicidi, ha estat la guanyadora de la nit. S'ha fet amb el César a la millor pel·lícula i a la millor direcció. I a més, també ho dèieu, As Vestas, el film dirigit per Rodrigo Sorogoyen, i que per cert també és de producció catalana, ha guanyat el César a la millor pel·lícula estrangera. La gala, que ha durat gairebé 3 hores i que s'ha interromput breument quan un activista climàtic ha pujat a l'escenari, ha comptat amb un convidat inesperat, l'actor Brad Pitt, que ha aparegut per sorpresa per lliurar el César d'honor al nord-americà David Fincher, director de films com Seven i El Club de la Lluita.
Molt bé, doncs aquest parell de premis per al film d'Albert Serra. Gràcies, Laia, fins ara.
Fins ara, adéu.
Has vist, Pol, cinema, esport, el que tu vulguis. Ets molt de cinema, tu?
Sí, soc molt de cinema, molt d'asbestes, em va agradar molt.
Ah, sí? Mi també, sí. En fi, reprenem el fil esportiu després de la qüestió cultural. Ens havíem quedat amb el Ferran i el Marc. Ferran, sobre aquest debat, diguem-ne, sobre el conformisme o no,
que
em vas.
Primer, deixa'm dir que sóc molt fan de l'expressió de batzegades que ha fet servir el Ballús. M'encanta.
Però sóc de Rodader, tio.
En anglès, com seria, batzegades?
A batzegades m'encanta. A batzegades. Faré servir molt més.
Sí.
I bé, jo sóc del...
Però tirar la medalleta, no? Pensat.
Sí. Ah, no, és veritat.
Ah, sí. Sisplau.
No, així havia de començar. Sisplau. Jo és que pensava que començaries per aquí.
Sí, no, va, no, és que no hi anava.
Jo crec... No, para. No. Jo crec que... Jo, perdona, que...
No, endavant, sí, estic acostumat. No pateixis.
És el teu programa.
No, a veure, i jo... sóc dels que penso que el Barça ha de sortir sempre a guanyar. Crec que el Barça hi surt sempre a guanyar, però... També sóc dels que penso que el Barça, com va fer Xavi a l'anada, surt amb un 11 condicionat pel partit de Lliga. I la prioritat era la Lliga, la segona prioritat era la Copa del Rei, i la tercera competició a competir era l'Europa Lliga. Si anaves passant eliminatòries, perfecte, i si no, com és el cas, doncs, evidentment, és una decepció perquè el Barça vol guanyar sempre... Però bé, com deia el Pol, la imatge va ser bona, va ser per mi molt superior al Manchester United de la primera part. A la segona sí que és veritat que ells, doncs, per mi la segona part és seva.
Sí.
Però vaja, crec que pots treure conclusions positives i veient el got mig ple, que és aquí on em penjo la medalla, i jo dels que creia que desgast de l'Europa Lliga et podria passar factura tant a la Lliga com a la Copa del Rei. Per què? Perquè és anar a, perquè l'equip ara mateix, la plantilla del Barça, tant que hem llogat moltes vegades la planificació esportiva i tal, jo crec que després del mercat d'hivern diran, sí, bueno, els que han marxat tampoc eren tan importants.
No,
sí,
però eren peces.
Però eren peces.
Clar.
I et queda curta, la manta és molt curta, sí, sí. I tu no pots anar a la guerra cada dijous, perquè l'Europa Lliga, encara que sigui la segona competició europea, mires el quadre que et queda i tots els equips et poden crear problemes cada dijous. I cada dijous era una eliminatòria d'anar a la guerra.
L'eliminatòria del United podria haver estat una eliminatòria de vuitens de final de Champions sense cap tipus de problema.
Arsenal, Juventus,
sí, home, sí.
Et fico aquí Sporting de Lisboa, qui més...
No hi ha els desplaçaments, que et toca a Turquia...
Bayern Leverkusen, sí, sí. La Roma...
El propi Sevilla.
El Sevilla.
Sí, sí. Reial Societat.
Però sí, clar, ei, saps què? Ja està, mala llet, has caigut eliminat, ara tens la Lliga i la Copa, 7 dies per preparar cada partit de Lliga, bueno, excepte una aquesta setmana que tens la Copa, i el Barça, i a més, és que si mires una miqueta enrere, l'equip físicament, i després ara en parlarem extensament, hi ha molts jugadors que arriben amb el ganxo.
Sí, sí, sí.
I el primer partit vas perdre Pedri, que sense Pedri l'any passat ja vam veure que et cau l'invent, perquè va ser eliminar Pedri després de l'Inter de Frankfurt, i el Barça, la davallada és monumental.
Sí, sí, Pedri Piqué, recordo, no?
Sí, 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 sobretot sí, Pedri. Per mi Pedri l'any passat era qui aguanta l'equip. Aquest any crec que no hi ha tanta Pedri dependència, perquè sí que és veritat que s'han anat sumant jugadors a la causa i s'ha fet una primera revolució a l'estiu, que sí que s'ha millorat la plantilla, però per mi segueix descompensada. I després, el segon partit, perds Araujo. Mm. No el perds, però ja l'has de canviar per precaució perquè no se't lesioni, no? Mm. Per tant, mira, veient, com deia, el got mig ple, Lliga i Copa.
Tot i això, per mi, el gran problema aquí, que és el gran problema, és que l'any que ve tornaràs a Europa, a la Champions, si tot va bé.
No és un problema, Pol, és
no,
un procés.
No, no, el gran problema és que tornaràs i quan juguem partits clau direm, el Barça pot superar o encara té el trauma d'Europa.
És un procés.
Tot
és un procés. El Barça... I això...
Però quan acabarà aquest procés?
I perdona que tall... No, bueno, un procés amb xavals, perquè tens xavals de 18-19 anys.
Sí, sí.
I no, pregunta-li al City, pregunta-li al PSG quan s'acaba aquest procés.
Sí, però no han jugat l'Europa League.
No, sí, sí, però pregunta-li quan s'acaba aquest procés.
Sí, 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 sí.
No juguen l'Europa League, però clar, es gasten 400 milions cada vegada, 500, 600...
Fa anys el City el va jugar, el Mancini en Pellegrini va jugar.
El Liverpool fa 4 dies va guanyar l'Europa League. Lliga, l'Europa League.
Sí, sí.
Sí, sí.
El Klopp...
Jo el discurs m'han mirat en perspectiva. I fins i tot el discurs de no, si al mes d'agost et diuen que a finals de febrer el Barça està fora de la Champions, a Europa League, però vas líder a la Lliga i semifinal Copa del Rei, el compraries? Molt bé. És a dir, el discurs en perspectiva gran el compro, i el que han dit el Pol i el Ferran ho compro. Ara, a dins del partit d'ahir m'emprenya que el Barça es quedi fora, perquè, i sobretot en els segons 45 minuts d'ahir, encara t'ho fico més curt. És a dir, ahir a la mitja part vas guanyant 0-1 a Old Trafford. I fas una segona part on jo crec que t'equivoques en moltes coses. O sí que Ten Hag ho fa molt bé, però, per tant, només mirant 45 minuts, no amb el pla general, en què és millor per les lesions, és millor per centrar-te en la Lliga i en la Copa. No, no. El Barça, durant 45 minuts contra el Manchester United, va tenir l'oportunitat de classificar-se,
sí.
I no ho va fer. I aquí és un error, i aquí és on no tens la capacitat de poder treure el pit i dir ei, el Barça ha fet un pas endavant a nivell de mentalitat, a nivell de competició. I encara et posaria, si ho reduïm molt més, a mi el que m'emprenya a nivell futbolístic del Barça d'ahir són els 6-7 minuts post la mitja part.
La, o sigui, represa, quan encaixes.
Si tu tries 5 camps d'Europa en els que sortint guanyant a la mitja part no pot passar res, que, això es diu molt a les mitges parts, quan tu estàs guanyant fora de casa és ara no pot passar res. Mm. Res vol dir no pots perdre pilotes en la sortida, no pots generar faltes a la frontal de l'àrea rival, no pots permetre contres... Durant 5 minuts, per què? Perquè l'estadi crida, a sobre, si el Manchester en aquest cas va fer un canvi, tenen com sensacions de que a veure si funciona això millor, cagada impressionant.
Tu que el coneixes bé, Old Trafford. Vull dir,
I els va acabar menjant, i el Barça per mi va estar bé quan rep el gol en no deixar-se... que li cauen un altre i un altre, perquè...
No sé, Liverpool
aguanta
o...
el cop.
Sí. No venen els fantasmes.
Però... Sí, 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 sí. En el plan general, d'acord, però si ens posem en el partit d'ahir, fins i tot en la segona part, emprenya veure el Barça no competint com semblava que sí que era capaç de fer-ho en molts moments.
Mm-hmm. Ferran, Pol? No, jo el que volia dir, seguint una mica amb això, i crec que la decepció o l'emprenyament també hi és a dintre, o sigui, el jugador s'emprenya, o sigui que després ja quan passa unes hores...
Clar, ja tens la visió més en gran.
Perspectiva, però correcte. Després del partit, com la sensació que del Marc crec que també és a dins del vestidor, i després, tornant una mica al que deia abans del procés, i per anar molt ràpid, també és quin relat i quines expectatives tu vens al principi de temporada.
Clar, ets víctima d'això.
I com que aquí també som molt de treure pit, sí, i de vendre, aquest any el Barça torna, aquí s'ha de competir, no hi ha anys de transició, s'ha de guanyar tot, no sé, no, s'ha de guanyar tot, no. Això és un part d'un procés i s'ha d'anar recuperant mica en mica el terreny.
Sí, però
no
m'ho deixa el Barça, No està acceptat això el Barça.
Bueno, doncs potser hem de tocar de peus a terra i tornar a començar a valorar les lligues. Perquè el primer que has de fer és guanyar... No.
Però és que guanyar una lliga ja estaria bé, no?
Molt bé, no. És que el primer pas és guanyar l'hegemonia a l'estat espanyol.
Sí.
I després anar a Europa. Però si no recuperes l'hegemonia aquí i comences a guanyar aquí, a fer un equip guanyador, perquè això també són moltes sensacions, de sentir-t'ho, perquè el Madrid va a Europa i es transforma, doncs perquè és la seva competició, perquè hi ha molt...
Perquè es fot 2-0 darrere d'Anfield i algú diu, hòstia...
És un tema de mentalitat i un tema d'experiència i de saber guanyar i de gent competitiu i això s'ha d'anar fent. I la gent no es pot pensar que això que es canvia d'un dia per l'altre, i el Marc... que tu ets futbolista, encara que no sigui el màxim
jugador de futbol, sempre posa la diferència.
No, jugador de futbol, encara que no sigui el màxim nivell, però això passa, o sigui, les dinàmiques no es construeixen d'un dia per l'altre, sí. I a l'èlit encara menys.
Sí.
El que no pots fer és vendre un relat, és dir, anirem pas a pas, serem competitius com sempre, però, tia, no pots dir que no guanyem.
Has dit ara una paraula clau. Poseu-vos els auriculars, perquè ens endinsarem en aquest, seguirem amb aquest apassionant debat. Ahir va haver-hi un element que va manar a la roda de premsa de Xavi Hernández. Un element per sobre els altres, un concepte per sobre els altres. I la ment privilegiada del Xavi Puig, li ha vingut al cap una cançó que...
Aquests moments són espectaculars.
Crec que encaixa perfectament amb això que estem parlant.
Orgullosos, però hem competit, s'ha donat la cara contra, crec que un senyor equip, i a partir d'aquí, doncs, una pena.
I competeixo, puc veure que...
Crec que l'any passat no ens donava per competir a cap competició europea, aquest any hem demostrat que hem competit contra Bayern, a casa del Múnich, a casa de Bayern de Múnich. Hem competit contra l'Inter, molts moments han sigut millors i hem competit aquesta eliminatòria contra el Manchester United. No? Aquest any s'ha competit contra tots els equips, però són equips grans. Al final Bayern, Inter i Manchester avui són equips grans que costa competir, però hem d'aprendre dels nostres errors i l'any que ve tornar-hi amb més força. Año por lo menos se ha competido, se ha dado la cara en prácticamente, excepto el Bayern en casa, en todos los partidos, pero por pequeños detalles y por competir de peor manera que el contrario nos han ganado. Hemos jugado contra Bayern de Múnich, Inter de Milán, Manchester United, y son rivales muy fuertes. En este sentido, les hemos competido, cosa que el año pasado no nos llegaba, siendo honestos y siendo sinceros. Jo crec que hem donat la cara, que hem competit, i a partir d'aquí els petits detalls han decidit l'eliminatòria. Que l'any passat no competim, este any sí, i que nos hemos quedado eliminados.
Bravo, eh?
Que bo que és.
Algú les ha comptades?
Prop de 20,
m'he descomptat.
Sí, jo més de 15 ja m'he descomptat.
Sí. És la mateixa roda de premsa, per aquell que estigui... No, he buscat 4 o 5, és la roda de premsa de Xavi Hernández. El concepte és sempre el mateix, a veure si de la competició també, doncs com diu el Ferran, diguem-ne en una línia lògica, s'arriba també a la victòria. I per posar-nos una mica positius, a veure, el Barça encara opta el doblet. Mm-hmm. Llavors, amb el Damià avui hem fet l'exercici, diu, anem a mirar els anys de doblet què ha fet el Barça Europa?
Clar, per saber si va ser un desastre,
sí,
o és a dir, si van ser grans anys a nivell estatal, mm, i després a Europa la cosa va anar molt malament, o va donar el nivell. Expliquem que el Barça al llarg de la seva història ha fet doblet Lliga i Copa en 8 ocasions.
Val.
Alguns d'aquests doblets inclouen altres títols europeus, per exemple, la temporada 2008-2009 i la 2014-2015 inclouen Champions, per tant, va ser any de triplet. El primer doblet, la temporada 51-52, inclou Copa Llatina, que venia a ser la precursora del que va ser la Copa d'Europa. Tenim, per tant, 5 doblets exclusivament amb dos títols grans, Lliga i Copa, que són temporades 52-53, 58-59, 97-98, 2015-2016 i 2017-2018. Val? Per tant, tenim aquests 5 casos que no en són massa en la història del Barça. En aquests 5 casos, què va passar a Europa? Doncs, en el primer cas, la 52-53 no va passar res perquè la Federació Espanyola no va permetre al club jugar a la Copa Llatina, així que es va limitar a jugar els dos tornejos estatals que va guanyar. Val. Per tant, res. Segon cas, temporada 58-59. Aquest és un cas molt estrany i peculiar a la història del Barça perquè en aquesta temporada guanya Lliga i Copa i la Copa de Fires la guanya entre dues temporades, la 58-59 i la següent, per qüestions d'organització a l'època. Per tant, tampoc sí, és il·lustratiu. Eren altres èpoques, així que hem d'avançar gairebé 40 anys per trobar un nou doblet i algun cas més representatiu.
Que s'assembla més ara, sí.
Següent doblet. Temporada 97-98, la primera temporada de Van Gaal. El Barça guanya la Lliga i la Copa, però cau malament a la Champions, a la Lligueta. Últim de grup, amb Dinamo de Kiev, PSV i...